Doncs vinga, ho deia ja aquest matí en l'avançament de continguts, a les 8 i poc després de les 9. Estic molt, molt, molt content avui de poder compartir una estona amb el nostre convidat en l'entrevista de l'Obert per Vacances. I a part, doncs, li estic més que agraït, doncs, perquè està de vacances, i normalment els que estem de vacances no ens agrada massa que ens atabalin. Però jo crec que avui, doncs, l'ocasió s'ho mereixia. Avui parlarem amb el Joan Albert Mijares Grau, el doctor Mijares, el Mijares, directament. Què tal, doctor? Com estem?
Bon dia, molt bé, i moltes gràcies per trucar-me.
Reitero l'agraïment que vostè està de vacances i apareix aquí l'Òscar Royo a molestar-lo, però en fi, jo crec que l'ocasió s'ho mereix.
Endavant, doncs.
Escolti'm, a veure, li entro d'una manera curiosa. Ara pensarà, al tio aquest li falten 5 minuts de forn. Hi ha hagut marques al llarg de la vida, hi ha hagut moltes marques que d'alguna manera s'han cruspit directament al projecte. És a dir, a veure, la gent ara no va comprar mocadors de paper, va comprar Kleenex, o no compra espardenyes esportives, compra Bambes, que també era una marca. No va a una casa d'apostes, va a tirar la Bonoloto. Jo crec que aquí, durant molts anys, aquí a Indorra, la gent no anava al metge, anava al Mijares. És així o no?
Bueno, sí, jo sé que molts malalts pues em deien el Mijares, familiarment, a mi no molesta, sinó pues que ho agraeixo, no? Perquè vol dir que estan a prop, no? Però és veritat, sí, sí.
Jo crec que feia que hi hagués una proximitat que moltes vegades no hi és amb el metge, i això també és d'agrair.
Bueno, en fi, jo sempre he procurat estar a prop dels malalts i entendre'ls, sobretot per entendre el seu problema.
No? Suposo que quan estàs fotut, doncs, aquesta proximitat del metge, doncs, que sigui el tracte potser una miqueta més també personal i no només professional, doncs ho agraeixes molt. Escolti, m'he estat llegint el seu currículum, m'he quedat esgarrifat. Llicenciat en Medicina el 65, doctorat en sobresalient cum laude per l'Universitat Autònoma de Barcelona i Premi Extraordinari.
Sí.
Exprofessor titular de la Càtedra de Ciències Morfològiques de l'Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí. Senyor.
Especialista en cirurgia general, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia.
Molt
cap
bé,
cap sí, del Servei Emèrit de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital de Nostra Senyora Verge de Meritxell. Director de Serveis Mèdics de la Clínica de Traumatologia de l'Esport de l'Estació d'Esquí de Rinsal. Ho he dit aquest matí al sumari i li repeteixo a vostè. Jo amb un currículum així aniria pel carrer, que em diguin de vostè i m'espinxo com buit amb cinturon. És una passada.
Bueno, és tota una vida de feina, eh? És el que va passar després de molts anys de treballar, no?
Uh-huh. I suposo, doncs, que, evidentment, tota aquesta experiència, tota aquesta lluita, tot aquest treball, doncs, és ben bé, doncs, per on va aquest llibre, Mi oficio de cirujano, que avui volem promocionar, que recomanem a tothom, i que hi trobarà una miqueta, doncs, jo crec que des dels inicis, des de que vostè era un estudiant.
Bueno, jo inicialment vaig començar fa molts anys l'escrit aquest, amb intenció de dirigir-ho als estudiants de medicina, és a dir, que tinguessin una informació del que és la medicina, perquè quan començo a estudiar no té ni idea del que és la medicina, no té una idea ideal, però no s'acosta a la veritat, no? I bueno, vaig escriure això i li vaig donar a un amic meu que era anestesista i li vaig dir, escolta, llegeix-te-ho, que aviam què et sembla, no? Aquest era una amant de la literatura i el pobre home, pues, al cap de poc temps va morir tràgicament i aleshores jo vaig al manuscrit, el vaig arxivar, vaig guardar a la biblioteca de casa i me'n vaig oblidar, no? I així ha estat durant molts anys, fins que fa més o menys un parell d'anys el vaig trobar, ostres, ordenant la biblioteca, ai, mira això, és jo vaig llegir i em va agradar. Dic, doncs mira, doncs no està mal. I aleshores el vaig acabar i el vaig portar a l'editorial Milenio, que els va comprometre a publicar-ho. Aquesta és la història.
En tot cas, el que deia vostè, he estat 30 anys escrivint aquest llibre, he fet un càlcul aproximat, el llibre té 168 pàgines i vostè ha tardat 10.950 dies a acabar-lo. Ens ho han pres amb una mica de... Sí, sí, ens ho han pres amb una mica de calma. En fi, a veure, hem tingut coses d'aquestes. Tenim un músic d'aquí del país, per exemple, que per treure el primer compact disc ha estat 28 anys i jo li deia, però home, no has tardat molt. Evidentment, suposo que 30 anys, doncs, evidentment, d'experiència porten, doncs, a acabar un treball com aquest i el que li preguntaria, ja que està fet per motivar a noves generacions, quin tipus de motivació hi trobaran en aquest llibre? Què necessiten les noves generacions?
Bueno, jo penso que lo important quan un comença a estudiar medicina és que tingui il·lusió, que la idea que ell té de la medicina sigui més o menys aproximada, pues que l'entusiasmi, no? Llavors, l'important per fer qualsevol cosa, no? Medicina sobretot, pues és que un estigui entusiasmat i li faci il·lusió, que li agradi molt, no? I com que en el llibre pues, hi ha moltes anècdotes, hi ha moltes històries, tot és totalment real, no? No n'hi ha cap d'inventada, no? Pues potser pues, hi ha algú que diu, mira, pues això m'agradaria a mi que em passés, no? O m'agradaria a mi ser protagonista d'aquestes coses. I amb aquesta idea va ser escrita al principi, no? Després ja no solament per estudiar de medicina, sinó que està escrit sense cap tecnicisme, és a dir, això ho pot entendre qualsevol persona, perquè els metges sempre se'ns critica de que utilitzem un llenguatge que no entén ningú. No, això està escrit en un llenguatge normal i que qualsevol ho pot entendre. I si hi ha alguna explicació tècnica, hi ha una lletra petita pues, que ho posa al corrent perquè uns... situï millor.
Mm. Home, una cosa, a veure, jo si vostè parla de manera planera o en termes més tècnics, ja no li discuteixo, una cosa que sí que està clara i s'ha criticat sempre dels metges, sobretot, és intentar llegir una recepta, eh? I d'aquí que s'agraeixi doncs, que el llibre surti d'una impremta i no estigui escrit a mà. Eh?
Bueno, recepta és perquè els metges tenim molt mala lletra, i jo sobretot dic lletra matava.
No? Jo tenia un professor, doctor, tenia un professor que sempre em deia que la gent intel·ligent escrivia molt malament, i així es cobria una miqueta l'expedient. Eh? Escolti'm una cosa, a veure, tots hem sigut petits i jo m'he quedat amb una cosa del seu currículum, a veure, l'he subratllat aquí, perquè quan érem petits ens deien al col·le, què vols ser de gran? Quasi tots era o bomber, o policia, o mecànic, per dir alguna cosa. Després hi havia l'il·luminat que volia ser pilot d'avió. Vostè diu que des de ben petit tenia claríssim que es volia dedicar a la medicina. Com és això?
Sí. Pues no ho sé.
És per algun vincle familiar o perquè li agradava ja?
No. La meva família no hi havia cap metge amb antecedents, ningú, ni el meu avi ni els meus pares. Jo no ho sé. És a dir, que molta gent té una idea de metge pues, a través d'una novel·la o d'un metge conegut, no? O se n'enamora del personatge mèdic per una pel·lícula. Però en el meu cas, jo no ho sé, personalment no sé què és el que em va... Però jo el que sí, la veritat és que jo que de ben petit volia ser metge i sí, no vaig dubtar a l'hora de matricular-me a la facultat de medicina quan vaig acabar la batxillerat, ni un dubte, no? El qual és un avantatge perquè hi ha molts estudiants avui dia que acaben el batxillerat i no saben què fer, no? No tenen algo definit, no? En aquest cas jo no, vaig tenir claríssim que volia ser metge i no em diguis per què, perquè no ho sé. No.
Doncs, miri, precisament aquests dies estem parlant molt de resultats de la selectivitat, de resultats del baccalaureat pels que estudien el sistema francès. Sí. Potser, no sé si a la seva època, perquè ara em diu això, diu hi ha molta gent que té 18 anys, acaba el batxillerat i no sap què vol fer. Molta gent sí que sap què vol fer, però hi ha la famosa nota aquella de tall, el tema de selectivitat, que has d'acabar doncs, reorientant-te i fent una cosa que potser no t'apassiona tant. No sé si a aquella època també depenia molt de com acabava tot plegat.
No hi havia selectivitat. Podies matricular a la facultat que volies que no hi havia selectivitat. És a dir, hi havia la selectivitat dels exàmens del final de l'eixerat o del preuniversitari, però no a l'hora d'entrar a la facultat. La facultat no limitava.
I escolti'm una cosa, perquè vostè va tenir un canvi radical de vida, vostè tenia una gran passió també pel tema de l'ensenyament, però l'any 1977, diguéssim, que hi ha un canvi bastant bèstia a la seva vida, que és que potser d'anar a ensenyar la teoria a la universitat, doncs vostè la ve posar en pràctica a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Com l'afecta aquell canvi i com li ve la notícia?
Bueno, jo coneixia Andorra més de prop, perquè a través d'un amic meu que està traspassat, que es deia Pizarroso, pues, que operava a l'Hospital de la Seu d'Urgell, em va dir, escolta, a la Seu d'Urgell no tenen cap traumatòleg i no t'interessaria. I va dir, pues, no ho sé, m'ho provaré. I efectivament pues, vaig parlar amb l'administració i anava un dia a la setmana a la Seu d'Urgell a visitar i a operar també. I clar, he estat tan a prop d'Andorra que tenia moltes visites d'Andorra, coneixia a partir d'aquí molta gent d'Andorra, i quan es va començar a fer la clínica a Santa Coloma, pues, aleshores pues, em vaig presentar en un concurs que es va acabar de fer i bueno, el vaig treure. No? I aleshores la idea meva inicial era pues, bueno, posar en marxa la clínica i al cap d'un temps prudencial d'un mes o dos, el màxim, pues, pues, tornar-me'n cap a Barcelona, on treballava, en aquell moment estava a l'Hospital de Bellvitge, també, no?
Mm-hmm. I allò que et vas quedant i et quedes.
Això mateix, sí.
I han passat 50 anys.
Exactament, sí. Doncs em va agradar molt, eh? Vaig tenir la sort de trobar un gran ambaixador d'Andorra, que és el Jordi Marquet Mandicó, que se'n van fer molt amics, i és un gran enamorat d'Andorra, estima molt el seu país, i bueno, em va introduir a conèixer Andorra, a les Valles, i estimar-la, i en fi, va tenir una sort tremenda, no? És una persona encantadora, i a més que coneix i estima molt el seu país. No?
Doncs ja que l'hem fet quedar tan bé, i que jo sé que molt sovint escolta Ràdio Nacional d'Andorra, Jordi, si ens estàs sentint, amb el bé que t'han fet quedar, porta't una tapeta de pernil i uns manxegos i alguna cosa, i ja anirem esmorzant. Escolti'm una cosa, doctor. Què es troba fa 50 anys quan arriba aquí? Com estava tot el tema sanitat, etcètera, aquí a casa nostra?
Bueno, estava bastant parat. Bueno, aquí a Andorra tenia una clínica, la clínica Meritxell, que era una preciositat, era una clínica molt bonica, estètica, molt ben feta i ben dotada. Tenia molt material, i però en canvi hi havia un equip metge molt, molt limitat. Hi havia el doctor Cardelús i el doctor Vallverdú, i després hi havia el doctor Pujol, que era ginecòleg, i entre ells ho feien tot, és a dir que era poc per donar un servei 24 hores al dia.
Era una miqueta quatre i el de la guitarra, eh?
Bueno, eren moltes ganes de treballar, i clar, però el dia de 24 hores han de descansar i han de dormir, és a dir que estaven una mica limitats, no?
Clar, i això que estem parlant, doctor Mijares, de fa 50 anys, que evidentment la població no és la que hi ha ara, i tot i així, i em permeto dir-ho així, anaven de cul.
Pues, home, bastant, sí, bastant, perquè per als pobres homes, pues, a l'hora de dinar a mitjanit els cridaven per qualsevol cosa, és a dir, que la vida personal els hi quedava molt, molt, molt limitada, no?
I què aporta el doctor Mijares? Què diu? Com podem innovar? Com podem avançar? Quins són els primers passos?
Bueno, jo vaig organitzar una mica el que eren les urgències, no, tampoc estaven... No hi havia personal per fer això, no? I tot el resto del quiròfano i de l'hospitalització i tot plegat una mica a la imatge de lo que havia sigut la meva escola de medicina, que era l'Hospital Clínic de Barcelona, no? Uh-huh. I bueno, pues, mica en mica vam anar posant fil a l'agulla.
Suposo, i ho llegia també, i no sé si forma part també del llibre, si s'extén bastant sobre això o no, com ha canviat la medicina. Evidentment, el metge ara té unes eines de treball que no teníeu fa 50 anys. Suposo que sí que és veritat allò, que l'experiència és un grau, però jo crec que el metge havia de ser molt més metge en aquella època que ara, no?
Bueno, la medicina, evidentment, la medicina ha canviat en quant a ajudes. Les malalties segueixen les mateixes des de fa 2.000 anys. Això no ha canviat. Per exemple, la descripció d'Hipòcrates de lo que és una pulmonia segueix sent la mateixa, no? Mm-hmm. I l'Hipòcrates deia, si els 8 dies no s'ha baixat la febre, és que et moriré segur. És la diferència, no? Però, clar, el que ha canviat, doncs, ha sigut, en part, els medis terapèutics i, sobretot, les ajudes pel diagnòstic. Aquestes, el tractament d'imatge, l'escàner, la ressonància magnètica, el laboratori, tot això ha canviat amb aquests resultats. Ha canviat també, en quant a terapèutica, la cirurgia mínimament invasiva. És a dir, abans deien gran cirurgià, grans incisions, no? I avui dia és realment al revés. Avui dia es pot operar a través d'un foradet amb un instrumental com un periscopi dels submarinos que es fica a dintre, i sense desfer teixits, doncs pots fer moltes coses. No? Mm. Això és el que ha canviat la medicina. Però en quant a les malalties i al diagnòstic, és el mateix, el que passa, hi ha ajudes. Els metges joves, per exemple, avui dia s'acostumen en què davant d'un dubte demana proves. La prova, que li faci un escàner, que li faci una ressonància i tal. I això és estupendo, no? Però té dos limitacions. Una és que això encareix molt, que és molt car, és una medicina cara, i segon, pues, que el metge s'acostuma a no utilitzar els seus sentits. Nosaltres, quan jo era jovenet, pues a la facultat ensenyaven a utilitzar els teus sentits, la vista, el teu olfat, no dic el gust perquè no provàvem l'orina, però tenies que aguditzar tot el que tu podies recollir com a datos per fer un diagnòstic. I tot... ho tenen molt més fàcil, és a dir, que fan això, demanen proves i és molt més precís, a veure que les proves queden registrades, és a dir, que hi ha una prova documental en cas que hi hagi reclamacions o el que sigui. No?
Jo no sé si vostè en parla en el llibre o no, perquè evidentment doncs, sent un apassionat del que ha estat la seva feina durant tants anys, suposo que tot això l'ha obligat doncs, a anar-se reciclant també, no? A fer cursets, i no és allò de com que ja sóc metge ja puc tirar tota la vida, suposo que vostè s'ha hagut d'anar posant al dia, no?
No, jo penso que el que estudia medicina ha de pensar que estarà estudiant tota la vida fins que es mori, perquè no ho sabrà mai tot, i a més les coses canvien, és a dir, que cada X temps apareixen novetats, que són pues, això, l'endoscòpia, i apareixen nous medicaments, i una ha d'estar al dia, i moltes coses d'aquestes s'han d'aprendre a fer servir, és a dir, que no solament que surtin i ja està, no? Una ha d'aprendre, doncs té que anar a fer un curset on hi hagi un mestre que li ensenyi, la idea és que no s'acaba mai. La gràcia és aquesta, justament, no?
Sí, sí.
És a dir, que sempre estaràs aprenent. Jo, que tinc 70 i pico d'anys, segueixo aprenent. És a dir, que no moriré sense saber-ho tot.
Ho troba faltat anar a treballar cada dia?
Home, sí, clar, que no trobes a faltar, sí. Sobretot el quiròfan, no? L'ambient de quiròfan, la tensió del quiròfan, això sí que ho trobo a faltar, no? La diferència és que ara tinc més llibertat.
Per acabar el llibre, per exemple.
Sí, per acabar el llibre, o per altres coses, per llegir, per aprendre altres coses. El metge té un inconvenient molt gran, i és que tot és medicina, no? Sempre llegeixes medicina, sempre, no? I realment hi ha moltes més coses que medicina. Hi ha altres coses molt interessants, no? I molt formatives, culturals, etc. I bueno, pues ara tinc temps per fer aquestes coses, llegir altres temes i documentar-me. A mi m'agrada molt la història, pues la història del nostre país, del món, per comparar-ho, etc. És a dir, que la diferència és la llibertat que un té personal per fer més coses, no?
Doncs ens queden un parell de minuts. En el llibre que vostè acaba de presentar, doncs hi ha moltes anècdotes. Me'n destaca una?
Bueno, anècdotes... Bueno, totes són curioses, no? Totes són molt interessants. Bueno, una anècdota, per exemple, podria ser una que no és feta per mi, sinó és d'un metge que estava a la Seu, que va fer una hazaña a la medicina, que és que va fer un rentat de la sang d'un mal que s'estava morint a través de la fetge d'un tocino. Això sembla una cosa de ciència-ficció, però bueno, és una hazaña de història de la medicina. El que passa és que el protagonista és un home modest, molt senzill, però no deixa de ser un savi i un atrevit i un tècnic estupendo, no? I aquesta anècdota a mi em sembla que és d'una admiració extraordinària, perquè això no es tornarà a repetir mai més. És a dir, això de dir, mira, anem al matadero a les 6 del matí, que em matin un tocino i jo li trec el fetge i me l'emporto, d'això... avui dia jo diria que és pràcticament impossible.
Acabo de tancar els ulls, doctor, i he vist Stanley Kubrick, eh? En el moment, eh? Doncs escolti, que estic molt content que hagi passat per aquí. Malauradament la ràdio té això, que el minutatge sempre ens juga en contra. Estic molt content d'haver compartit aquests minuts, que vagi molt bé la venda del llibre, que la gent conegui més a fons directament el Mijares. Doctor, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i una abraçada per tots.
Igualment, i bones vacances.
Gràcies.
I faci un altre llibre, que té 30 anys per davant.
I tant.
A cuidar-se.
Vale.
Adéu.